Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Quoscotandem abutere, Catilina, paciència nostra. Fins quan abusaràs, Catilina, de la nostra paciència? Aquesta famosa frase de Ciceró es refereix a una de les conspiracions polítiques i militars més sonades de la història de Roma, la que va tenir lloc l'any 63 abans de Crist, encapçalada pel senador Luci Sergi Catilina. Catilina pretenia, segons sembla, arribar al poder de la República i provocar un bany de sang que la fermés com a dictador. Després d'intentar obtenir un consolat diverses vegades sense èxit, Catilina, d'origen patrici, havia buscat l'ascens per vies més expeditives. Havia estat prètor l'any 68 abans de Crist i governador de la província d'Àfrica el 67, però no era suficient. Li faltava accedir al següent graó del cursus honorum. Al llarg de la carrera de senador havia reivindicat ampliar el poder de les assemblees de la plebs i això l'havia enemistat amb la classe aristocràtica. De mica en mica es va anar aproximant a les posicions més populistes. A les classes més desafavorides els prometia la condonació de deutes i la pèrdua de privilegis dels més rics. Això va fer que uns els veiessin com una amenaça i els altres no se l'acabessin de creure. Un cop va ser absolt de l'acusació de malversació de fons durant el govern de l'Àfrica, el 63 abans de Crist, Catilina es podia presentar com a candidat a cònsol, enfrontat a Antoni, l'oncle del futur general Marc Antoni, i aquí seria el seu principal enemic, Ciceró. S'havia radicalitzat tant que havia perdut els suports polítics necessaris i els escollits pel càrrec van ser els altres dos. És aleshores quan Catilina trama una conjura de gran abast per alçar-se en armes contra la República. Tenia la intenció de fer avançar un grup de conjurats des d'Etrúria, al centre d'Itàlia, mentre ella a Roma feia assassinar Ciceró i altres personatges poderosos. És difícil saber quina part del pla va ser exagerada pels acusadors, autors de les úniques fonts que conservem d'aquest episodi frustrat, però sembla clar que Catilina pretenia convertir la República en una dictadura, d'altra banda una temptació que no va ser pas l'única a tenir. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Quoscotandem abutere, Sabater, paciència nostra, no? Seria una cosa... És una frase que, de fet, bromes a part, s'ha utilitzat per moltes més coses que no pas pel cas de Catilina.
Doncs ara em sap greu no poder-te contestar exactament en llatí, perquè et diria... Una de les raons de l'admiració, de l'estudi, de l'interès de la història de Roma és que, com que és el principi i el final d'una tribu, d'una ciutat, d'una república, d'un imperi, que veiem el principi i el final i que ho podem aplicar al temps contemporani.
Sí, sí.
I aleshores tot aquest tipus de característiques et donen això, no? És a dir, una persona que té uns certs èxits inicials, és un militar victoriós, que triomfa damunt dels perses a Ponto, amb aquell famós Mitrídates, aquest que hauria de prendre exemple a tothom, diu que parlava l'idioma de tots els seus súbdits, que no necessitava traductor, diu.
Fantàstic.
La llegenda d'ell, d'aquest home que té...
Hi ha diversos sistemes per fer-ho. Un s'ha aplicat molt, que és matar tots els que no parlen el teu idioma.
Cosa,
aquest s'aplica molt.
O imposar-los. Sí, sí.
Exacte, ja està. Llavors sempre parles l'idioma de tots els teus súbdits.
Però vull dir que sí que és veritat que en referència a aquest cas és un exemple extraordinari de veure que al poder i darrere del poder i de la voluntat del poder i dels diners i de la força hi ha una voluntat d'intentar conculcar, diguem, el que era el règim del sistema de govern d'aquella època. I el cas de Catilina, amb referència a l'enfrontament amb Ciceró en l'època final de la República, és extraordinari per poder-ho aplicar en altres temps històrics. És salvant les distàncies, eh? És un cert reflex del que passa en molts en molts països i en molts estats del món.
De fet, s'ha fet servir molt el cas de Catilina, sí, tant per un costat com per un altre, sí, com donant-li crèdit a Catilina o donant-li crèdit a Ciceró, en el sentit de que els abusos per part dels més arribistes per tal d'arribar al poder són denunciats per una veu noble, si li fas cas a Ciceró, o com una persona amb intencions nobles és manipulada i tergiversada la seva història pel poder per tal de fer-la fora. Els casos que són a favor de Catilina i en contra de Ciceró. I els dos són aplicables realment a la realitat.
I fins i tot l'exemple de Ciceró, no? De que després ell també té una trajectòria amb la qual, en fi, no tot és tan pur ni tan transparent com sembla.
No.
I al final ja ho veus, al final d'un i l'altre doncs és un final tràgic.
Tots dos. Qui ens acompanyarà amb aquesta història tràgica però fascinant d'aquesta part de la història de Roma és un gran amic del programa, és el doctor Oriol Olesti, professor titular d'Història Antiga de la Universitat Autònoma de Barcelona i sobretot això, amic i aliat, ja que estem en temes romans, no? Allò, claríssimament, d'aquest programa. Benvingut, doctor Olesti, benvingut, Oriol, un altre cop a la Vanguardia.
Moltes gràcies.
Aquesta traslació del cas de Catilina, que ara en parlarem en detall, als temps moderns, això suposo que és un clàssic de la història de Roma, mai millor dit, no? Perquè tota la història de Roma, constantment, al llarg de la història, sobretot occidental, òbviament,
sí,
és la tradició, sempre s'han fet aquests paral·lelismes. Catilina és un cas claríssim.
Sí, i no només això, sinó que és el període que tenim més informació de tota la història de Roma, perquè es calcula que són uns 20 o 30 anys on tenim un conjunt de fonts, les cartes de Ciceró, però també Sallust i altres molts autors, que durant un període breu de temps el volum de fonts documentals contraposades és superior, no cal dir-ho, a la Roma més antiga, on el volum de fonts és més limitat, però també a la Roma posterior, on realment...
Cosa més sorprenent, no?
Sí, d'alguna manera, a partir d'August, ja hi ha un control tan gran de moltes fonts, la història oficial de Livi, una sèrie d'autors que coneixem molt bé, Suetoni, etc., en el fons no dona aquest volum de punts de vista que sí que dona el període aquest tan traumàtic d'aquesta crisi republicana, on tenim un volum de cartes i altres elements que ens permeten afinar fins a un nivell que no és possible fer-ho ni en períodes anteriors ni posteriors a la història romana.
Clar, és un període, perquè ens en fem una mica la idea, que va aproximadament des de Sula fins a la mort de Juli César i una mica més enllà, diguéssim, però perquè ens en fem la idea és el canvi de república a imperi.
Sí, el segle primer abans i gairebé arribar a Crist, no?
Sí, pràcticament, és aquest període d'uns 100 anys, fent-ho molt gros, de gran informació.
I ara que està tan de moda parlar dels populismes, doncs és el període també molt clar o molt genèsic de tota aquesta, diguéssim, aureola de grans personatges, de poders personals, de populisme, i on aquests nivells, el que seria la lluita política, però també els enfrontaments familiars, es barreja...
Rebaixa d'impostos, enfrontar-se a les famílies clàssiques de sempre.
Repassant una mica l'altre dia, pensant una mica en què parlaríem avui, un se n'adona que hi ha molts elements d'aquest període de la Roma republicana que recorden molt els períodes mafiosos d'algunes societats, on els vincles familiars, de llinatge, els interessos, amagats en lluites polítiques, és a dir, és un moment molt apassionant on es barregen molts d'aquests elements i en aquesta fase tenim informació que permet contrastar-ho, que és una mica la diferència, diguéssim, en altres períodes. En el fons, per exemple, ara en parlarem, la diferència entre Catilina, Ciceró, Pompeu i altres, o Cras, tenen una aparença política molt clara, no? Els optimates, els populares, però en el fons darrere són lluites d'interessos que segurament no tenien tant a veure amb aquestes ideologies com interessos pràctics concrets de grups de pressió.
El cas de Juli César és paradigmàtic, o sigui, és clarament un popular, vull dir, és un home que constantment munta banquets per la gent i que reparteix pa, etc, però al mateix temps té una política que va determinada a afavorir unes determinades elites en funció d'unes altres. Llavors, això és molt, molt, molt paradigmàtic, i Juli César ja és un personatge fascinant per ell mateix, no?
Però jo suposo, no sé, com que estem amb aquesta dinàmica, diguem, d'aquesta història comparada, no?, i que sovint no ho podem fer, que, és a dir, en certa forma, si m'equivoco em corregiu, perquè és una improvisació absoluta, no? Però, és a dir, tot el populisme del Trump amb tota aquesta, diguem, atrocitat, diguem, analfabeta, en certa forma, i demagògica i obtusa, també hi havia un punt d'enfrontament a les famílies tradicionals de sempre de la democràcia americana, tant demòcrates com republicans. Clar que tot això és una barbaritat, perquè això no té sentit i que és propi, diguem, d'una estultícia absoluta. Però sí que és veritat que hi ha un cert problema de fons a la ciutat nord-americana. I aquest hi és.
És el que farà que la República Romana passi a ser imperi.
Exacte.
Perquè és el problema de base és el mateix. Doncs... És exactament el mateix.
Gràcies, amic, volia dir això.
És que és exactament... Sí, sí. És un paral·lelisme tan... Evidentment, saltant-se moltes coses, però és un paral·lelisme evident.
La crisi de la República Romana, en el fons, és la crisi de les grans famílies tradicionals, que arriba a un punt que no donen solució als problemes que té aquesta societat romana, que està totalment tancada en el seu món polític d'aquestes 300 o 400 famílies, i al final el que serà l'imperi és l'obertura d'aquest model a una nova realitat, que és tot el món provincial que entra, i aquest moment de pas, on encara aquestes famílies tenen força i on encara aquest model polític, Catilina, és un dels grans llinatges de la República Romana. I Ciceró és un d'aquests homes nous, però que el que fa és posar-se a les ordres de les grans famílies.
Com Màrius havia sigut abans amb Sula. Sula era el patrici, i Màrius venia d'Arpinum, exactament igual que Ciceró.
I aquest és el model que està entrant en crisi, i per això deia una mica d'un model una mica en sentit mafiós, perquè el que ja són unes forces tradicionals que venen de molt lluny i que no volen deixar el poder que tenen, i que d'alguna manera doncs provoquen aquesta espècie de confrontació que acabarà donant lloc a un model nou. Tot i que August també és d'una gran família patrícia, però a poc el model anirà variant.
Anem a parlar, Catilina, ja n'estem parlant, perquè la reflexió de fons és prou interessant i prou adient, però em sembla que parlem en concret del personatge. Qui era aquest personatge abans de totes aquestes conspiracions? Com arriba amb aquest procés?
Catilina és un membre de la família de la gens Sergia, que és una gens patrícia. Els patricis a Roma sabem que són aquestes grans famílies que han controlat els càrrecs, el senat i les grans institucions, com a mínim des del segle IV, III abans de Crist, és a dir, són de les grans famílies tradicionals. És un personatge que s'ha vinculat molt en el que és el gran catacrac de la República Romana, que és Sula, que és el primer gran dictador després de les crisis amb els gracs i aquests sectors que anomenem populars, que són, per entendre'ns, reformistes. No és que siguin democràtics com es presenten ells mateixos, sinó que intenten un model polític que obri una mica més les institucions a una part de la població romana que no pertany a aquests llinatges, i també aquest nou món, que són el món dels itàlics, de tots aquests pobles que estan col·laborant amb Roma des de fa 300 anys. Doncs bé, aquests grups populars han aconseguit el poder a principis de segle. Sula ha imposat una dictadura que és el primer gran poder personal, diguéssim, repressor, tot i que Mari també ha tingut els seus episodis, però Sula és el gran artífex d'aquestes proscripcions, que és realment un daltabaix en l'anomenada Constitució Romana, perquè evidentment doncs s'ha eliminat físicament els opositors d'una manera cruel i massiva, i
quedant-se, a més a més, qui se'ls carregava es quedava el seu patrimoni, vull dir que hi havia un cert incentiu per fer-ho.
Tan Cras, que és el famós que s'aprofita, com Catilina, que també ens diuen les fonts, que ell també va aprofitar doncs aquests moments de crisi per comprar les propietats dels proscrits, per coaccionar alguns proscrits i que li entreguessin elements, és a dir,
per salvar la pell,
algunes execucions sumàries dutes a terme. Per tant, Catilina és un, diguéssim, un falcó dins del grup dels solans, i el que pretén, un cop la dictadura de Sila, si la mort, és, doncs, seguim la seva carrera política com tants altres personatges del moment i accedir al consolat, que és la magistratura superior, que a més té una doble funció. No només durant l'any de consolat com a cònsol, no? Un dels dos cònsols que existeix a Roma, té un gran poder executiu i una gran capacitat per aconseguir suport, recursos i per tant poder garantir-se un futur polític important, sinó que el consolat obre pas també als governs provincials, que de fet és la gran font d'ingressos dels polítics romans. És a dir, quan vagin a províncies, amb el gran tracte desigual dels provincials, és una manera molt important d'enriquir-se i garantir-se després doncs, tota una sèrie de prebendes que li serviran quan torni al
senat. Aquest sistema, que ara diríem corrupte, de fet estava totalment establert, tothom ho tenia claríssim. Vull dir, no, sí, no era una cosa, allò que dius, diuen que aquell... No, diuen. Vaig amb... Vull aquella província perquè aquella província puc esquilmar-la molt millor que no pas l'altra, no?
I tal enemic polític eliminat és el botí de guerra.
Sí. Era així de clar i de cru. No?
Era així, i tan optimates com populars, que és aquesta divisió que fem, que és una divisió que existia, però que en el fons té uns matisos, perquè sí que és veritat que els populars tenen normalment un interès en una certa integració dels provincials, però bueno, com a tot arreu hi haurà de tot.
Sí, sí, clar.
I el que és molt interessant en el cas de Catilina és que ella ha tingut uns primers càrrecs provincials i ja se n'ha aprofitat, perquè ja se l'acusa quan torna a Roma d'haver fet, doncs, haver subornat i haver fet uns impostos extraordinaris, que en el fons és el que és una mica el model tradicional polític romà, que és enriquir-se fora per invertir-ho a Roma i aconseguir suports populars a través de tota aquesta política vergètica dels magistrats. I també és molt interessant com hi ha tota una legislació a Roma per impedir tots aquests suborns, la compra de vots, la manipulació, per entendre'ns, al poble, que és una legislació que existeix però que no serveix per res. És a dir, tanta legislació demostra que en realitat no hi havia manera d'evitar aquest model polític bàsicament corrupte. Per això deia una mica al principi mafiós, en el sentit de que es basa molt en les dependències personals, les influències personals i les recompenses personals. És a dir,
I tot el que ve de les províncies, els territoris vençuts.
Clar, això és la font de tots aquests ingressos.
Clar, i el concepte que també a Roma era molt, molt important, que era el clientelar, no? Aquella persona que més o menys depenia de tu indirectament, no és que fos el teu empleat, però que et devia favors i a canvi tu li feies. Era aquesta sensació del padrí, de la pel·lícula El Padrí, del personatge que no és que tingui contractats més enllà del cercle íntim, que té molts lligams amb molta gent, que jo et faig un favor i et aconsegueixo no sé què, i un dia potser et trucaré o t'enviaré a l'esclau per avisar-te, per dir-me que m'has de tornar el favor d'aquella manera.
Les terres, els recursos, les
possibilitats... Aquest sistema era l'habitual, no és que fos allò, eren les famílies, era el sistema tradicional romà.
I l'altre element que s'ajunta en el cas de Catilina i que també fa d'això un cas tan paradigmàtic és que hi ha el problema dels deutes. És a dir, a Roma tothom està endeutat. Em sembla que també és una qüestió molt moderna.
Però fixa't, contínuament...
És que se'ns escapa el riure, no ens ho poden veure els oients, naturalment. Se'ns escapa el riure perquè és clar, és que ens ve al cap immediatament la realitat del segle XXI, no?
És aquella expressió, i tornant una mica només per un moment amb els Estats Units, com més deus, més vals.
Sí, a més, són uns deutes també molt moderns, en el sentit de que els deutes dels pobres no són els deutes significatius, sinó que els deutes significatius són els deutes dels rics. És allò tan famós de que si tu li deus 10.000 euros al banc és problema teu,
i et perseguiran.
Si li deus 10 milions o 100 milions és problema del banc. El problema a Roma, i en Catalina també exemplifica aquest fet, és que l'aristocràcia romana és rica, però és rica en propietats, és rica en rendes, però no és rica en diner, en líquid, que ara diríem en caix. Per tant, a Roma, la major part de la noblesa té els seus prestamistes, que no són els bancs, en el fons sí que són com els bancs actuals, perquè evidentment practiquen l'usura, però és una usura molt diferent. Sabem que els banquers de l'època romana són gent de nivell baix, mal considerats, el món dels lliberts, però són els que realment tenen aquest efectiu, i això fa que, per rics que siguin els membres d'aquesta classe patrícia, necessiten préstecs per tenir liquiditat, doncs perquè han de vendre les finques o perquè realment les seves rendes no arriben al nivell que ells necessiten, i per tant ha d'haver-hi un nivell intermig de prestamistes que fa que a Roma la major part d'aquesta aristocràcia estigui realment, diguéssim, podríem dir com en el món actual, enganxada per crèdits, i això provoca una important disputa política, perquè fa falta diners per invertir en càrrecs. El César és el cas més famós, que no el deixen marxar a la seva província els acreedors, que l'estan esperant el dia que ha de marxar, i si no és perquè Cras posa diners, no se'n pot anar a la província.
Sí, sí.
I era un peix que es mossega la cua, perquè si no pot anar a la província no es pot enriquir.
Exacte.
I tornar a pagar els deutes, sí, sí. I al final, bé, amb la mitjançant crassa el deixa marxar. Però és un fenomen que demostra fins a quin punt l'aristocràcia romana, en aquest model d'inversió política, de vergetisme i de necessitat de liquiditat, està en mans o està una mica sotmesa a la qüestió dels deutes, i Catilina és un dels elements que aprofita.
Paradigmàtic d'aquest tema.
Perquè ell està endeutat, sí. I una de les raons o de mobilitzar gent és altra gent que té deutes.
El sistema, per tant, és endeutar-se després d'haver estat a la província d'Àfrica. La província d'Àfrica seria més o menys el que seria Tunís i Algèria, no? Més o menys, per fer-nos una idea, que era molt més verd que no pas ara, eh? També ara ho veiem una mica amb mentalitat molt desèrtica, i era molt més com el Mediterrani que coneixem de Catalunya, eh? Per entendre's, era, per tant, una província molt més rica que no pas ara amb el plantejament actual. Per tant, ha generat recursos, però, esclar, el que interessa és continuar el cursus honorum, aquest camí per arribar al consolat i per arribar realment a controlar el poder. Amb què es topa? Perquè això d'arribar a cònsol devien voler desenes, per no dir centenars, de joves romans.
Catilina, ell, com que és d'aquesta aristocràcia solana, creu que tindrà un camí fàcil, però, com deies molt bé, hi ha un gran nombre de joves que han seguit tots els càrrecs i que, arribats a aquest
pretor,
punt...
Pretor, legat, edil, a vegades... Vull dir que depenia...
El pretorat és l'últim punt que Catilina el té. Hi ha un mínim d'edat que també tots els tenen. Ja comencen a haver-hi il·legalitats, que és Pompeu, perquè Pompeu, en el cas de Catilina, és la gran figura a l'ombra, perquè tots aquests episodis de la revolta de Catilina, Pompeu està a Orient, a les seves campanyes, perquè en el fons Pompeu és el gran personatge del moment, i Pompeu s'ha saltat els límits, ha sigut cònsol abans del que li tocava, és a dir, ja ha trencat el cursus honorum, però la major part dels nobles realment és el moment on els hi tocaria ser, i en aquest moment a Roma les eleccions al consolat es fan en les votacions dels comicis, però són els comicis centuriats. Els comicis centuriats són els comicis on la població romana estan organitzats en funció de la riquesa, i bàsicament només voten les centúries dels rics. És a dir, per ser cònsol necessites el recolzament de les dues classes més riques romanes. Vol dir que teòricament el cònsol el vota tothom, però a l'hora de la veritat una minoria d'alguns pocs milers de persones, si arribaven, són els que realment decanten el vot. Per tant, recomano molt, molt la lectura de l'obra aquesta famosa del germà de Ciceró, de Quíntul i Ciceró, que és el manual del candidat, que és una obra on li explica quin el seu germà Marc, i que se suposa que Marc Tuli Ciceró va fer servir per guanyar justament a Catilina, on li indica què ha de fer per aconseguir el suport popular. És un popular teòric, perquè en el fons el popular és els vots de la noblesa.
La noblesa té l'orella posada amb els populars.
I el manual del candidat es data al 64, que és justament l'any on s'està debatent per ser cònsol de l'any 63, tot i que Caterina s'ha intentat presentar abans, però per una sèrie de problemes jurídics, perquè tenia justament un judici per la seva governació a Àfrica. Aquest manual del candidat explica molt bé què cal fer i què no cal fer. I, entre alguns elements, a Roma el que queda molt clar és que no hi ha programa polític, és a dir, els candidats no prometen res ni proposen res. És més, Quintu li diu, si vols ser cònsol no has de prometre res, sinó que has de prometre tot el que la gent et digui. És a dir, el que et digui un li dius que sí, i el que et digui un altre també.
Crec que estic contradictori, tant se val.
Tant se val. És molt important el contacte personal. Els candidats duien un llibert que coneixia tothom de l'elit,
sí.
I era molt important que tothom sapigués el teu nom. Per tant, que és un personatge que s'anomenava el nomenclàtor, que era el que li anava dient. O sigui, mira, aquest és el tal de qual, aquest és el nebot de no sé qui.
Els mercats, vas als nens...
Al fòrum, bàsicament...
Això no, menys mal que hagi, això ja no passa. Sí.
No, sí, ja no passa.
Sí, sí, sí.
Anaven als fòrum de Badalona, per exemple,
sí, sí.
I coneixen els personatges...
Baetolo, per l'època.
Baetolo, per això ho deia, per això ho deia. Sí, sí. Llavors, anaven dient els noms, i això era molt bo, perquè qualsevol persona que es veia reconeguda com un candidat...
Això vol dir moltes coses.
Era un favor. I el tercer element era el prestigi familiar o els mèrits militars. Però bàsicament era que el candidat era molt bo per ell mateix. I sobretot pel llinatge, que era, diguéssim, l'element... Un model molt apadrinat. És a dir, soc fill de... o soc net de... I aquest era l'element que Quíntol i Ciceró recomana. Catilina ho complia, per tant, podia haver estat escollit perfectament cònsol. Sabem que en el moment que ja es presenta hi ha aquests altres dos, Marc Tuli Ciceró i Cai Antoni, i per la conjuntura del moment aquesta minoria acaba deixant fora Catilina, que perd les eleccions.
Els testimonis que ens han arribat de la figura de Catilina estan redactats per persones molt allunyades de la seva visió política. A l'obra Conjura de Catilina, coneguda també com Guerra de Catilina, el polític i historiador Sal·lusti, que havia viscut els fets de jove, descriu el personatge com si fos l'encarnació del mal. Sal·lusti, que durant la carrera pública havia servit Juli Cèsar i que s'havia retirat a escriure després que aquest fos assassinat, volia deixar clar que el seu líder no havia tingut res a veure en la conspiració.
Luci Catilina, nascut de llinatge noble, posseïa gran força física i espiritual, però el seu caràcter era pervers i depravat. Des de l'adolescència li resultaven grates les guerres intestines, les morts, els saquejos, la discòrdia civil. I en això va exercitar la seva joventut. El seu cos suportava la falta de menjar, el fred, l'insomni, més enllà del que pogués creure qualsevol. Esperit audaç, astut, versàtil, fingidor i dissimulador de tot allò que volia, covejós d'allò que era dels altres, pròdic amb el que li era propi, inflamat de passions, força eloqüència, escassa saviesa. El seu esperit vast sempre anhelava el més desmesurat, el més increïble, el més alt. Després de la dictadura de Màrius Sula, li havia entrat a aquest home un desig imperiós de conquerir l'Estat i no li importaven un rava els mitjans per aconseguir-ho, amb tal de fer-se amb el poder omnímode. El seu ànim terrible s'agitava més cada dia per la penúria de la situació familiar i la mala consciència dels seus crims. L'estimulaven, a més, els costums corruptes de la ciutat, esquinçats per dues lacres pèssimes i antitètiques, el malbaratament i la gasiveria. El seu esperit impur, hostil als déus i als homes, no podia estar tranquil ni en la vella ni en el repòs. Fins a tal punt, el remordiment corroïa la seva ànima sobresaltada. Així doncs, el seu color era pàl·lid, la seva mirada repulsiva, el seu caminar de vegades ràpid i altres parsimoniós. En l'aspecte i en el rostre se li evidenciava inequívocament la bogeria.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia amb l'Oriol Olesti, amb en Josep Maria Soler i Sabater, parlant de la conspiració de Catilina, aquesta conspiració que pretesament va estar a punt de fer una escabetxina a Roma i just abans del canvi de república a imperi. Dic pretesament perquè, doctor Olesti, no està tan clar. Això ve d'aquestes eleccions que acabem de sentir que no van anar bé per Catilina. Catilina es presentava per cònsol, el principal càrrec de la República Romana, i no va triomfar, en contra potser del que s'esperava, no?
Sí.
Perquè Catilina, davant de Ciceró, semblava molt millor candidat que Catilina.
Sí. El Ciceró, una mica, bueno, a part que té el manual del candidat del seu germà, segurament, en aquest context, ell és un home nou, per tant, és una persona que no forma part de l'aristocràcia tradicional romana, sinó que ell ve de fora, ve d'Arpinum, que és una ciutat que està a uns 100 quilòmetres de Roma, i, per tant, ell és una persona arribista. És una persona arribista. I, probablement, això ho hem d'hipotetitzar perquè no ho sabem massa bé, segurament és un personatge que algunes famílies consideren que és un personatge més controlable.
Clar.
O que segurament doncs podrà seguir més. Sabem que Ciceró era client d'algú, no sabem de qui era, però entre les coses que se li diuen a Ciceró és que tu ara ets el gran personatge a Roma, però fa uns anys sabíem que anaves de matinada a casa del teu patró a fer-li acte de pleitesia, que duien una espòrtula, duien un cabasset, on el patró els hi posava simbòlicament uns aliments, que era el vincle de vassallatge. Yeah. Per tant, Ciceró era un personatge, diguéssim, controlable en aquest context, perquè ell mateix no tenia la força que podien tenir altres personatges. Catilina, aquí se l'acusa, en els discursos de Ciceró, lògicament, i també Sal·lusti, discursos o unes obres molt de part, se l'acusa d'una sèrie de fenòmens de suborn que serien extrapolables a tota la resta de candidats, perquè formava part del model polític. Com sempre sabem, aquests personatges que han caigut en desgràcia per la seu final, doncs, evidentment, després són descrits d'una manera força cruel, i pràcticament aquí tenim tots els defectes més grans que puguem trobar de tot tipus. Incest, matar el seu fill, se li adjudiquen. I el primer cop d'estat de Catilina, aquest més antic, no és massa clar, tampoc, que hagués tingut lloc. És a dir, també és un cop d'estat que alguns creuen on estava Cèsar implicat, on estava Cras implicat. Per tant,
seria un complot nebulós.
I a les eleccions pel cònsol de l'any 63, que són les que finalment perd Catilina i serà l'arrel de tot el conflicte, tampoc sabem molt bé qui recolzava a qui. I és molt important que Cèsar, com després veurem, és un personatge que intenta ajudar Catilina, que no se'l condemni tant. Per tant, moltes fonts diuen que podia estar Cèsar
darrere,
però, bueno, segurament Catilina creia que tenia més força de la que tenia, i segurament a les eleccions li passa el mateix.
Clar, i Cèsar era important, però no tant com seria. Per tant, també l'estem atribuint a Cèsar una importància que estava creixent, Cèsar, però no havia arribat ni molt menys a l'època del triumvirat, per exemple.
No, perquè no. El gran moment de Cèsar serà l'any 59, quan arriba ell al consolat.
Falten 4 anys pujant molt. Sí. Vull dir, és molt important, però està lluny.
Segurament podríem dir que Catilina va mesurar malament les seves forces i va pensar que tenia uns suports que en aquell moment no eren tan forts.
Sí, va ser una sorpresa l'elecció de Ciceró. Perquè l'elecció d'Antoni òbvia, era potser la principal família de Roma, sempre és difícil de dir, però una de les tres, quatre principals, els Antonis. Però, clar, davant, entre el gens de Catilina i el de Ciceró no hi havia color, el de Catilina havia de guanyar.
A Ciceró li agradarà presentar-se com pels seus mèrits oratoris i per la seva capacitat.
Que són molts,
que ningú dubta. Però segurament aquí més aviat devia ser l'enfrontament de padrins dels suports el que realment va fer que Catilina fracassés.
Aquest fracàs és un daltavall a Roma o no? O és després que és un daltavall només per Catilina? O sigui, la gent es queda impressionada davant d'això que ha passat tan inusual?
No, jo no crec que fos un daltabaix, perquè tampoc crec que la gent esperés massa dels canvis, diguéssim, en els cònsols. Tampoc esperés, justament que dèiem que no hi ha un gran canvi, no hi ha grans programes polítics, doncs tampoc crec que s'esperessin, diguéssim, una gran diferència entre la política i uns i altres. El que hi ha clarament és que, després de la derrota, Catilina, que ja ha tingut una sèrie de derrotes successives, ell creu que tanmateix t'ho havia perdut. El que no ha aconseguit amb el suport de les èlits, que d'alguna manera li han fallat, ell creu que ho pot aconseguir amb el suport de les classes més populars. I és en aquest moment quan ell fa aquest gir populista, i aleshores sí que presenta com una espècie de programa polític la qüestió dels deutes.
És a dir, de perdonar deutes.
Perdonar deutes, i aprofita el descontentament que hi ha entre una part important de la societat romana, no d'aquestes èlits, sinó de la resta, i, per exemple, es mencionen els colons, tampoc és la plebs els més desposseïts, els que donen suport a Catilina, sinó que són, per exemple, es parla dels colons de Sula, és a dir, els colons, que això és un problema molt de la societat romana d'aquest moment, és a dir, els colons que Sula ha establert en colònies, a Pompeia i a molts altres nuclis, a Itàlia, aquesta gent feien 20 anys que eren militars i han deixat l'exèrcit i s'han posat a ser camperols. I de viure dels botins i viure de la guerra, a viure de camperol, en el lema polític és molt bonic, però a la pràctica sabem que moltes d'aquests colons no estan massa satisfets de la seva situació, entre altres coses perquè també s'han endeutat, i per tant la crida de Catilina a una part dels colons que tenen deutes té molt suport, perquè Catilina ha sigut un comandant de Sula. La crida d'una part de la societat romana que està endeutada és molt forta, i fins i tot, com després veurem, Catilina també comença a tocar el tema dels provincials. És a dir, apareixeran els al·lòbroges, que són un poble gal integrat a Roma, però que està en una condició, diguéssim, secundària, de manera que Catilina comença a mobilitzar mecanismes, diguéssim, de suport que són molt perillosos per Roma, per les èlits romanes. I això creu que ell li donarà força, però, evidentment, això provoca el contraatac de les èlits romanes amb Ciceró com a, diguéssim, capdavanter, que frenaran de cop i acabaran provocant una resolució militar i sanguinària amb la fi de Catilina i molts altres.
El tema és que aquests moviments que fa Catilina, fins on havien d'arribar? Aquesta és la gran qüestió que els historiadors no han sabut decidir, perquè realment és com deia Ciceró, que tots aquests moviments estaven destinats a imposar una dictadura sanguinària que s'emportés per davant.
Sanguinatge, que s'endugués tots els adversaris.
O bé, com deia Catilina, deia, no, escolti'm, jo estic fent maniobres polítiques normals i corrents perquè és la meva cursus honorum del futur i perquè crec que políticament és això, però d'això fer matances no, ningú n'ha parlat. Costa de dir, perquè clar, no hi ha hagut una resolució, però com ho veus?
Home, jo crec que venint d'on ve Catilina, amb la fama que té i sent un personatge avançat de Sula, segurament la seva intenció era, amb els suports que busca, segurament hi havia un complot realment sanguinari darrere, en el sentit de que apareixien llistes de noms, i de fet el que passa és que tampoc seria cap novetat, perquè les proscripcions de Sila ja inicien aquest camí, que és una llista de noms, que tot el que apareix en aquella llista està automàticament condemnat a mort, les seves propietats confiscades. Això ha funcionat pocs anys abans. No tenim per què dubtar en aquest sentit de que això podia haver passat. De fet, la reacció de Ciceró, que potser ens avancem, però...
No, més o menys.
La reacció de Ciceró és la contrària, és a dir, la llista de noms que se sap, gràcies a les confidències, que aquest és el problema de Catilina, que en aquest model, diguéssim, pseudomafiós, és molt difícil saber qui està amb tu o qui no està amb tu, perquè els vincles que pot tenir amb tu, per darrere pot tenir vincles amb algú altre més potents que els teus. Sabem que Ciceró aconseguirà llistes de col·laboradors de Catilina, que en el moment on el Senat decideix actuar, són directament executats, sense cap judici. De manera que la reacció de Ciceró i del Senat fa pensar que és probablement també
l'altre paral·lel.
No crec que fos.
Com tantes vegades a la història hi ha gent que juga les dues cartes i s'apunta finalment a la guanyadora.
A Ciceró només li van caldre quatre discursos pronunciats al Senat en un termini d'un parell de mesos, entre novembre i desembre de l'any 63 abans de Crist, per donar una lliçó immortal d'oratòria i malbaratar els plans de Catilina. Aquests discursos són coneguts amb el nom de catilinàries i han acabat donant nom a qualsevol discurs pensat per atacar algú altre. El famós incisiu inici de la primera catilinària, el de la del 8 de novembre, demostra que Ciceró no volia perdre el temps en floritures. Li calia acusar el més abruptament possible Catilina amb l'objectiu que aquest abandonés Roma i d'aquesta manera s'autoinculpés.
Fins quan abusaràs, Catilina, de la nostra paciència? Quant de temps encara aquesta follia teva es burlarà de nosaltres? Fins a quin límit es llançarà la teva desenfrenada audàcia? No t'ha afectat la guàrdia nocturna del Palatí, ni la vigilància de la ciutat, ni el temor del poble, ni l'influència de tots els bons, ni aquest lloc molt fortificat del Senat reunit, ni de les cares i els rostres d'aquests? No t'has adonat que el teu pla ha estat descobert? No veus que la teva conjuració ja reprimida ha estat enxampada amb la coneixença de tots aquests? Què vas fer la nit passada i què l'anterior? On vas estar? Qui va convocar? Quines deliberacions vas prendre que creus que nosaltres ignorem? Oh, quins temps! Quins costums! El Senat coneix tot això. Ho veu el cònsol. I malgrat tot, Catilina viu. Què dic, viu? Fins i tot ve al Senat i pren part en els seus acords, mentre amb la mirada anota aquells de nosaltres que designa per morir. I nosaltres, homes forts, creiem satisfer la república prevenint les conseqüències del seu furor i la seva espada. Fa temps, Catilina, que per ordre del cònsol hauries d'haver estat portat al suplici, per patir la mateixa sort que contra tots nosaltres maquines, també des de fa temps. I ha acampat a Itàlia, als congostos d'Etrúria, un exèrcit disposat contra la república. Creix dia a dia el nombre dels enemics. El general d'aquest exèrcit, el cap d'aquests enemics, és dins de la ciutat i fins i tot el veiem dins del Senat. Si ara ordenés que et prenguessin i et matessin, Catilina, crec que ningú em titllaria de cruel i temo que els bons ciutadans jutjaran que he anat tard. Però el que vaig haver de fer fa temps, no ho faig encara, per motius importants. Moriràs, Catilina, quan no es pugui trobar ningú tan dolent, tan pervers, tan similar a tu, que no confessi la justícia del teu càstig. Mentre quedi algú que gosi defensar-te, viuràs. Però viuràs tal com ho fas ara, envoltat de molts vigilants, per tal que no puguis moure't contra la república. I sense que te n'adonis, hi haurà, igual que ara, molts ulls que mirin tot allò que facis i moltes oïdes que escoltin tot allò que diguis.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Sense abusar de la teva paciència, doctor Olesti, aquests discursos de Ciceró al Senat, està claríssim que venen motivats, aquest primer que hem sentit, però pels altres tres també, venen motivats perquè ja la conspiració està bullint, diguéssim. Què és el que fa Ciceró, què és el que fa Catilina en aquest moment? Perquè s'allarguen durant 2 mesos, aquest procés.
Catilina inicialment busca el suport de les èlits romanes, que seria el més tradicional, és a dir, alguns personatges que puguin recolzar-lo en aquest cop d'estat, que segurament s'hagués pogut justificar, com ha passat en altres moments, perquè s'hagués pogut girar la truita i, com altres, de fet, pocs anys abans, s'havia fet fora els cònsols que estaven a Roma acusats de suborn. I això s'hagués pogut fer segurament
exactament
també
igual,
a qualsevol moment, perquè la tàctica electoral ja era aquesta, no? I per tant, les lleis aquestes contra els repartiments, els suborns, s'haguessin pogut aplicar segurament a tots els guanyadors. Doncs bé, Catilina se n'adona que no té prou força en aquest nivell, perquè realment les èlits han votat per Ciceró i per Antoni, i per tant, ell busca aquest pla B, que és anar a buscar suports, i per tant ha de ser o aquestes classes mitges baixes o fora de Roma. Aleshores, ell busca el suport d'aquests colons, dels municipis, és a dir, d'aquestes ciutats on hi ha ciutadans romans, però que normalment no voten i no tenen cap paper polític. Fins aquí és un element que podria ser relativament acceptable en el sistema polític romà. El gran problema de Catilina, que és que quan veu que està perdent suports, acaba buscant aquest suport d'aquests gals, que són ens diuen les fonts, que són una ambaixada de gals de la zona de l'actual França, de la zona de la Vall del Ròdan, que estan a Roma amb els seus patrons per queixar-se, com sempre, de les imposicions dels governadors que han tingut, i Catilina contacta amb ells perquè creu que pot tenir la força. En aquest moment, el control de les províncies de la Gàlia és molt fort, per tant, de la Gàlia a Itàlia, en un moment es podria presentar forces militars, per tant, és un suport important.
L'exèrcit.
Però aquesta maniobra és el que aprofitarà ja finalment Ciceró.
Precipita la situació.
Perquè, d'alguna manera, això és el que és inacceptable per l'elit romana. És a dir, podríem parlar de totes aquestes èlits municipals, aquests colons, que fins a cert punt formen part del nucli dur de Roma, però no podem entrar en què els gals puguin decidir la nostra política i determinar els nostres magistrats.
Tot i que la veu de Catilina no ens ha arribat de manera directa, Sallusti sí que cita un discurs seu a les tropes que tenia quarterades al centre d'Itàlia, esperant poder creuar pels alts cap a la Gàlia. En aquell moment, Catilina era conscient que el seu cop ja havia estat derrotat a Roma i que es trobava en una situació desesperada, com es va confirmar en la desfeta del seu exèrcit a la batalla de Pistoia, al gener del 62 abans de Crist.
Soldats, sé per experiència que les paraules no porten valor i que un exèrcit no es transforma per les paraules d'un general. Ni de covard passa a ser valent, ni de temorit passa a ser brau. En cadascú sol mostrar-se en la guerra tanta audàcia, fruit de la natura o dels hàbits, com se'n troba la seva ànima. A qui no l'estimulen la glòria o els perills, és inútil que l'arenguis. La por de l'esperit tapona les oïdes. Però jo us he reunit per fer-vos unes advertències i també per exposar-vos la raó de la meva determinació. Coneixeu bé, soldats, el desastre tan gran que ens ha reportat Lèntul, a nosaltres i a si mateix, amb la seva falta de coratge i inacció. I sabeu que no he pogut marxar cap a la Gàlia, tot esperant reforços de la ciutat. Ara, per suposat, tots compreneu també com jo en quina situació es troba la nostra causa. Tenim al davant dos exèrcits enemics, un del costat de la ciutat, l'altre del costat de la Gàlia. La manca de blat i d'altres coses ens impedeix romandre més temps en aquests paratges. On s'abulla coptem per anar. Hem d'obrir-nos camí amb l'espasa. Per això, us exhorto a que sigueu valents i decidits i que quan entreu en combat, recordeu que porteu a les vostres mans riquesa, honor, glòria i, a més, la llibertat i la pàtria. Si vencem, ho tindrem tot assegurat. Abastiment abundant i els municipis i les colònies ens obriran les portes. Si cedim per por, tot això mateix se'ns girarà en contra. No hi haurà lloc ni amic per protegir-nos si no ens han protegit les armes. A més, soldats, ells i nosaltres no tenim la mateixa necessitat a les nostres esquenes. Nosaltres lluitem per la pàtria, la llibertat i la vida. Per a ells, és un luxe lluitar pel poder d'uns pocs escollits. Per tant, ataqueu amb més empenta, recordant-nos del vostre antic valor. Vau tenir l'oportunitat de passar la vida desterrats amb gran infàmia. Alguns vau poder viure a Roma. Una vegada havíeu perdut els vostres béns, a costa de la fortuna d'altres. Però com que això us va semblar horrible i intolerable per a un home, vau decidir embarcar-vos en aquesta aventura. Si voleu escapar-ne, us caldrà audàcia. Ningú, excepte el vencedor, canvia guerra per pau. Perquè esperar la salvació en la fugida i apartar de l'enemic les armes amb què protegim els nostres cossos és, sens dubte, una follia. En combat, sempre passen més perill els que més temen. L'audàcia actua com escut.
En guàrdia.
Resumint, Oriol Olesti, tenim la conspiració, pretesa o no, en marxa, en tot cas. Ciceró, diguéssim, agrupant els seus i fent créixer la situació a través d'aquests discursos. Però, mentrestant, Catilina on està? Perquè l'hem sentit ara davant de les tropes, però no acaba de marxar de Roma. Què és el que ha passat?
En un primer moment, Catilina va a la sessió del Senat, on hi ha el primer discurs de Ciceró.
El primer que havien sentit abans.
El primer,
abans, sí.
I està allà aguantant, però d'alguna manera queda tota la seva conxorxa evidenciada davant dels senadors, i aleshores els senadors et criden, insulten, etc., i decideix marxar. I decideix marxar cap a la zona on hi ha hagut una primera revolta d'aquestes ciutats italianes que li donen suport, i ell es va refugiar en aquestes tropes, i el que fa Ciceró és buscar una legalitat en aquesta repressió. I el que farà és que s'accepti això que és el Senatus Consultum Ultimum, que és una mesura que havia començat ja fins al segle II, que no era tradicional de la República Romana, sinó que apareix ja en el moment d'aquesta crisi a finals del segle II, que és una mesura, en el fons, força il·legal, perquè és la legalització de les execucions sumàries sense judici. Mm. Per tant, el que fa Ciceró és donar als cònsuls el poder de repressió amb aquestes execucions sumàries, i el Senat ho aprova, i a partir d'aquest moment tota la llista d'aquests
implicats,
els que s'han quedat a Roma són anats a buscar i són executats sumàriament, que això després a Ciceró, en èpoques posteriors, se l'acusarà d'haver matat a ciutadans romans il·legalment, perquè aquesta mesura està molt en el límit de la legalitat romana, i Catilina marxa amb les seves tropes a Fiesole, a la zona etrusca, on tenia més suports, i davant de la seva esperança que arribaran els gals a ajudar-lo, creu que tindrà prou força, però els gals no vindran perquè el traicionen, és a dir, els gals a l'obra... Li diuen als seus patrons que hi ha aquest complot, això Ciceró ho fa servir, per tant, tota l'elit romana i els gals no el recolzen i queda aïllat a Etrúria, però Catilina, honorant-lo, i això també li reconeix Sal·lusti, decideix molt romanament fer front, i encara que realment no té cap capacitat bèl·lica per enfrontar-se a Roma i guanyar, lluiten fins al final i en el camp de batalla morirà amb honor com un valerós comandant romà.
De qui deu néixer aquella expressió, no? De que una vella mort, una vida honora, no?
Sí, és molt romà que fins i tot els grans, diguéssim, enemics de Roma normalment tenen una mort molt honorable.
Tot i així, tot és molt relatiu, això dels morts honorables.
Sí,
però...
sí,
no, no ens hem enganyat.
Sí, esclar,
anava a dir. Però la matança que es fa a Roma amb els partidaris pretesos o no de Catilina és tremenda, i Ciceró, en aquest sentit, està al capdavant. Un home que ha passat una mica la història per la seva capacitat oratòria, pel seu rerefons de filosofia política
i moral,
i és el cap d'un munt d'execucions, diguéssim, intel·lectual.
No m'agradaria abusar del paral·lel mafiós, però una mica, de nou aquí, el que passa és que Ciceró, que està fora d'aquests grans nuclis familiars del poder, d'alguna manera se li accepta aquesta mesura, perquè és un gran problema per la República Romana, el cop d'estat de Catilina, però no s'oblida que, d'alguna manera, ha tocat peces molt importants. Això farà que Juli Cèsar i altres personatges li tinguin, diguéssim, d'alguna manera...
El tinguin fitxat.
Fitxat. Sí, sí. I Marc Antoni serà un d'ells, no?
Que en el moment nebot del seu company de consolat.
El nebot del seu company, en el moment que vulgui anar contra Ciceró, serà el primer que traurà aquest cop d'estat. I fins i tot Pompeu, que és un personatge que sabem que Ciceró el recolza, etc. Durant una època, a Ciceró el tindran una mica... I això serà el primer triumvirat, és a dir, el primer triumvirat serà contra l'opinió de Ciceró. I una de les raons és aquesta. D'alguna manera, és un que no és dels nostres, no és un dels nostres, però ha actuat com si fos un dels nostres, i això no se li perdonarà.
No agrada.
Està a la conxorxa, però no és dels nostres.
Doncs com entre nosaltres ens entenem, hem d'acabar. Jo ja no vull dir res més. Doctor Lesti, com sempre, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per tornar a l'enguàrdia.
Gràcies a vosaltres.
Josep Maria Solís Sabater, fantàstic.
Ara és diferent d'aquell període. Hem començat amb una comparació. Ara el que fan, molt sovint, no sempre, dimiteixen, no els hi tallen ni el cap ni les mans i aquestes coses, i molts d'ells van amb portes giratòries.
Veus? Doncs com hem millorat molt. Això és l'enguàrdia.